Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte fent conversa amb el Manel Manchón, de Crònica Global. Manel, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya la Belén Marrón. Belén, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Analista política, empresari, bé, de tot una mica, Belén, de tot una mica. I avui amb nosaltres, doncs jo diria que una eminència en l'àmbit de l'economia. Saludem el senyor Pedro Nueno. Senyor Nueno, molt bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Ell és professor d'IESE, és també enginyer industrial, doctor en administració d'empreses per Harvard i també fundador i actual president honorari de China Europe International Business School, escola líder de direcció d'empreses a Àsia. Correcte fins aquí, professor Nueno?
Correcte.
Molt bé. Doncs d'entrada gràcies per estar amb nosaltres, compartir aquesta conversa de dissabte, i si li sembla entrem ja directament en matèria, perquè a mi m'agradaria molt conèixer l'opinió del professor Nueno al voltant d'aquesta nova, podríem dir, polèmica o controvèrsia que s'ha muntat amb el tema de l'aeroport del Prat, si s'ha d'ampliar o no s'ha d'ampliar l'aeroport del Prat. Aena diu que és un moment molt oportú, hi ha molts diners, hi ha una oportunitat importantíssima. S'ha d'arribar a una decisió abans de l'estiu i, aviam, o sorpresa, el govern de la Generalitat, que ja el tindrem en marxa d'aquí uns dies, doncs el conseller Damià Calvet, conseller en funcions, deia que, home, ampliar, millor apostar per donar vida a l'aeroport de Girona i el de Reus. I això, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Colau, que és una antiaeroport total de Barcelona, doncs, escolti, no l'ampliació i, escolti, inclús deia, hem de suprimir vols de l'aeroport del Prat, vols curts, com per exemple a València o Bilbao o d'altres. Professor Nueno, vostè que va liderar aquell acte de IES l'any 2007, del que en parlarem més endavant, com veu aquesta situació actual? Hem d'ampliar l'aeroport del Prat, és una oportunitat que no podem deixar escapar un cop més? I jo, perdoni que m'allarguen massa, poder.
Bueno, jo estic absolutament convençut de que ampliar l'aeroport del Prat seria boníssim per Barcelona. És a dir, no només pensant en la possibilitat de que vinguin més turistes en el futur, és que també és un criteri que s'utilitza per moltes empreses, el dir, bueno, quines connexions té això, i també s'utilitza per molts centres, sigui de formació, sigui del camp de la salut, com hospitals, clíniques. És a dir, si hi ha una bona connexió, és possible que la gent vingui a un tractament mèdic, que vingui hi ha casos en què això és importantíssim per una empresa. Jo puc viure molt a prop els temes complicats de salut i, bueno, es pot estalviar moltíssim diner trobant el millor especialista per un tema determinat, no? Uh-huh. És a dir que però és que també si ets una escola, com és el cas meu aquí a Barcelona, de professor de l'IESE, l'IESE és molt internacional, sempre ha sigut molt internacional, i per allà veus gent que en una aula que hi ha un programa que és d'una companyia d'Alemanya, en una altra aula un programa internacional, els màsters que són de tot el món, clar, no és el mateix per aquesta gent doncs venir directament i tornar-se directament, inclús si el programa té mòduls, això, fer-ho una sèrie de setmanes, no és el mateix això que si has d'anar a un puesto per anar a un altre puesto. És a dir, el model que jo tinc sempre a la memòria d'això és el d'un bon amic que era professor de Harvard, dels més importants, ara és president de la Universitat de Miami, però seguim en contacte, però aquest, durant la seva estància a Harvard, el van fer, el van nomenar president de l'aeroport de Boston, president no full time, sinó president com del consell de, ell va sabia que l'aeroport de Boston estava subordinat a l'aeroport de Nova York, i clar, els vols internacionals sortien de l'aeroport de Nova York. És a dir, que si tu volies anar de Boston a Múnich, doncs havies d'anar de Boston a Nova York i de Nova York a Múnich. I si volies anar... Bueno, ell va començar una lluita perquè l'aeroport de Boston pogués fer els seus criteris en funció de la, on anava la gent, i va fer anàlisis de, i clar, veia totes aquestes universitats, hospitals, companyies de consultoria i de tot el que hi ha a Boston, doncs generaven molt tràfic directe amb tot el món. Va aconseguir independitzar els dos aeroports i començar a posar vols directes des de Boston a molts puestos. Bueno, aquests avions anaven plens i els altres també. És a dir, no és que es buidessin.
Hi havia vida per tothom, no?
És a dir, que la gent s'animava més a fer, doncs mira, ostres, tenim vol directe, doncs anem cap allà.
Vull dir que és una mica el model que proposaria per Barcelona, gestionar l'aeroport de Barcelona des d'aquí, ja sigui a través de dels grups empresarials, de la Cambra de Comerç, Foment, en fi.
Bueno, amb gestionar, a mi m'és igual que es gestioni des d'aquí o es gestioni des d'on sigui, lo important és que es gestioni bé. És a dir, no és correcte que l'aeroport de gestionats per AENA, Madrid i Barcelona, que Madrid sigui el més puntual del món i Barcelona un dels menys puntuals del món. I bueno, com és això?
Què passa, no?
És a dir, això no pot ser, és a dir, s'ha de gestionar que cada cosa sigui el millor. És el que hauria de fer una empresa, és a dir, un fabricant, el Volkswagen, que té doncs una inversió molt important a Xina, la major part dels beneficis que ha fet aquest any fins ara han vingut de Xina. Per què? Perquè està molt ben gestionat i es fa cotxes de molta qualitat, i bueno, està ben gestionat a Xina, ben gestionat a Alemanya, ben gestionat aquí, és a dir, bueno, és això el que hem de fer, no dir, bueno, aquest estarà molt bé i aquest ja que s'espavili.
Ja s'espavilarà, no? Molt bé, doncs obrim micròfons de la resta de companys de taula. Vinga, Manel i després Juan Carlos.
Sí, bon dia. Senyor Nueno, jo li volia preguntar si, clar, es va especular moltíssim a l'inici de la pandèmia de tots els canvis que es podien produir, no? Per exemple, en l'àmbit del turisme, que no viatjaríem tant, que tindríem uns hàbits diferents també del teletreball. Què queda, diguéssim, d'aquells auguris més o menys revolucionaris, perquè es podien suposar un canvi important? Ens quedarem a mitges, tornarem bastant igual als índexs previs a la pandèmia? Què cal pensar de tot el que ens ha passat en aquests mesos?
Bueno, el que molta gent ha descobert és que això del teletreball no és el que s'esperava, d'alguna forma. És a dir, que el teletreball s'està tornant a recuperar. Pot haver algú amb teletreball, per suposat, però no és el mateix, perquè si volem anar de pressa, de moment surten coses i diu, bueno, ara jo, on està aquesta persona? Doncs està a casa seva, i bueno, és que necessitaríem que ens ajudés amb aquest tema, perquè les coses no està tot planificat. Aquest és un tema. Un altre és, per exemple, en el món de la formació. La formació online. Bueno, a Harvard, això és conegut perquè s'ha publicat, va haver una protesta dels alumnes per que es va posar massa èmfasis en la formació online amb el programa màsters. Ells deien, escolta, escolliu els millors del món i després què hem de fer? Quedar-nos a casa?
Els teniu a casa, no?
No, sí, clar, el networking és importantíssim.
I a la vida universitària també.
És importantíssim, és a dir, jo que vaig estudiar fa 200 anys a Harvard, encara tinc bons amics d'aquells anys de la classe, i amb ells hem fet coses conjuntament. És a dir que jo crec que això és una altra cosa que es va descobrint, no? Que tenim que ja potser hi ha coses que sí que es poden dir, bueno, si fem doncs una reunió com aquesta, doncs bueno, això ho fem online i no cal que la gent estigués asseguda aquí escoltant aquest tema, però una classe on s'ha d'aprendre, on la gent pot participar, pot fer preguntes, pot fer, i tu veus que no és el mateix fer una pregunta des de casa teva amb un senyor que veus en la pantalla, o si veus les cares que tenen tots els que estan al costat teu i li dius al del teu costat, ara li faré la pregunta, i ell et diu, espérate tu, no preguntis això, que aquest...
Bueno, interactuar més, no? Estar present, si hi ha un debat es pot interactuar
molt
més.
És molt diferent.
És molt més fred.
La gent està esperant que retorni
la
cosa presencial, amb educació, amb consells, amb tota mena de reunions. El que sí hem millorat és via la digitalització el fet de que aquestes reunions que fem online siguin millors de lo que eren abans.
I poder més àgils, més àgils, professor, que
és a dir,
reunions de dues hores.
Sí, però que és possible que en algun moment, i això ja està passant, inclús s'afegeixi, si el consell és cada mes i mig, a lo millor es fa, arriba un avís de dir, és que tindrem una reunió només de mitja hora, però és que hi ha un problema, bueno, doncs es pot dir, jo dic al meu llibre Incrementando la velocitat, doncs és possible que lo digital ens ajudi també a millorar la velocitat,
és saber combinar les dues coses. Valero,
hem de treure les bones coses. Clar, que hi ha al darrere de lo digital.
Valero, ara toca, va.
Sí, canviant de tercio, que diuen en llenguatge taurí. Espanya és el segon productor de vehicles, no? El sector d'automoció. Aquest mes de desembre d'enguany marxa Nissan, una marca oriental que vostè coneix també, les marques orientals. Recordo també quan era president Montilla, president de la Generalitat, que hi havia la possibilitat de que vingués un fabricant xinès aquí a Barcelona. De fet, Nissan se'n va i sembla ser que no hi ha alternatives per cobrir aquest buit. I també hi ha la inversió per part de SEAT de 5.000 milions d'euros en el cotxe elèctric. Vostè com veu el panorama de l'automoció aquí a Espanya, aquesta aposta pel cotxe elèctric i sobretot per les fàbriques de bateries?
Bueno, quantes preguntes en una sola.
Sector automoció.
Sí, home, però quan, és poc a poc.
Quan llegim l'evolució del cotxe, jo veig que hi ha qui diu el 2050 els cotxes seran elèctrics, o el 2030 els cotxes seran elèctrics.
El visionari Pedro Sánchez.
A mi m'agradaria que diguessin el 2023 quants cotxes seran elèctrics, no? Clar, si a l'estat el senyor Biden ha dit que els, el sector públic comprarà només cotxes elèctrics, no? Bueno, a Amèrica en aquests moments es parla molt de cotxes elèctrics, però la gent no se'ls compra. Aquí s'han comprat els cotxes elèctrics subvencionats, però clar, molta gent és un cotxe per fer-lo servir de casa al treball, del treball a casa, perquè el puc carregar o al treball o el puc carregar a casa, però clar, em posto com a Amèrica, on potser la gent viu a Boston i treballa 15 quilòmetres de Boston i va cada dia, i tu surts per allà, jo vaig molt sovint i veus aquells cotxes enormes americans, no? I aquelles autopistes, i dius, bueno, si tot això s'ha de carregar, on es carrega tot això? Aquí, quan veus aquestes entrades a Barcelona en alguns dies, bueno, no és fàcil tenir una estructura de recàrrega que sigui generosa, perquè la gent no hagi de fer cues a puestos. Bé, tampoc està la tecnologia al 100%, hi ha qui diu pot ser millor arribar a un puesto, canviar la bateria per una que estigui carregada, és a dir, tot això no està,
no moltes opcions obertes,
però a més és que el nivell de contaminació dels cotxes nous és baixíssim, i millora contínuament. És a dir, que si dius, bueno, quina és la contaminació que hi ha en produir l'electricitat que carrega la bateria, després agafar la bateria i reciclar la bateria, és a dir, si comptes tot això, a lo millor és que no surten els resultats. Però hem de fer una inversió brutal, perquè clar, si compres un cotxe elèctric, és si un dia vull anar amb la meva família, doncs a una zona per dintre de pots anar, vull anar a Pamplona, a Aragó, a tot això, tot aquest recorregut, on carrego, i després, si estic en un poble per allà, on vaig recarregant el cotxe, és a dir, aquest sistema de recàrrega ha d'estar per tot el país. Als Estats Units, la revista Automotive News portava la inversió necessària per posar una recàrrega nacional. Estàvem parlant de milers de milions de dòlars, però centenars de milers. És a dir, bueno, i això qui ho paga?
Com sempre.
I a més, quina és la vida d'un cotxe? La vida d'un cotxe és cada vegada una mica més llarga, perquè bueno, els fem millor, sí. És a dir, si fem elèctrics i comprem un 20%, vol dir que el que hi ha al mercat és de l'altre, i per anys,
Sí, jo li volia preguntar.
Comprant un 20%, que és el que s'ha arribat als Estats Units, i clar, i a més en subvencions, no? És a dir, que
jo li volia preguntar, que estan bastant d'acord amb la reflexió que fa, només el tema del peak oil, de dir, home, però que la producció de petroli sí que hauria de tenir o comença a tenir un sostre, no? No sé si hem de patir per aquesta part també.
Bueno, jo crec que cada vegada el consum per quilòmetre és més baix, i de petroli no només que quedi, és que a més de que queda, no estem buscant massa, però és que hi ha molts puestos del món on sabem que hi ha, però no estem explotant, entre altres puestos a Àfrica, per exemple, hi ha uns quants puestos que hi ha petroli, però i ho saben, però que no, que no, no s'està...
Que és una reserva. Una reserva per si de cas...
Bueno, jo crec que encara queda.
Encara queda, però bueno.
Ara, bueno, també, també tenim la possibilitat de fer cotxes d'hidrogen, és a dir, que hi ha moltes podem fer cotxes híbrids, que és una combinació de... El cotxe híbrid té molt sentit, no? És a dir, que nosaltres hem vingut de l'IS i tot era baixada fins aquí, és a dir, que si...
Amb un híbrid
s'havia recarregat, i ara podríem pujar fins no fins a dalt de tot, però bueno,
home, hi ha un tros des d'on estem aquí fins al port, fins a Collserola pràcticament, sí. I on Berlín, quedaves tu per preguntar, vinga.
Bueno, para mí es un lujazo tenerle aquí porque siempre he sentido mucha admiración con todo lo que ha aportado al mundo de la empresa y por su visión también internacional, que son pocos los que referentes que hemos tenido en España, ¿no? Y mi pregunta va un poco más allá de una visión más geopolítica y después de este cambio que ha habido con la pandemia. China ha cogido una posición muy fuerte, es obvio, todos tenemos muy claro a qué se dedica y en qué puede desarrollarse y mejorar, pero el papel de Europa ha quedado mermado. Mi pregunta es, ¿en qué deberíamos de focalizarnos en Europa realmente para aportar un valor en este nuevo entramado geopolítico y en este nuevo mapa internacional para que realmente podamos tener un futuro para nuestras generaciones? Y le voy a dar dos apuntes por si me gustaría que pudiéramos hablar del talento como parte importante en esa forma en la que Europa debería de trabajar. Evidentemente creo que tenemos un papel fundamental en esa captación de talento y en el desarrollo del talento desde Europa, y también en el tema de la innovación. ¿Qué papel podríamos tener nosotros para poder ser alguien dentro de este nuevo panorama mundial?
Bien, yo creo que vamos a ver, nosotros, o sea, sobre el hecho de que a China, que la criticamos con frecuencia, bueno, pues ha venido para quedarse, esto es así, pero no tiene una aspiración política fuera de China. Quiere entenderse con todo el mundo, y yo he tenido ocasión de hablar personalmente con el anterior presidente Hu Jintao, y he tenido ocasión de hablar personalmente, y en este caso a petición suya, con el actual presidente, el Xi Jinping. Es decir, que los dos me han dado todos los premios que dan en China a un extranjero. Y bueno, yo recuerdo el primer discurso que hizo el señor Xi Jinping cuando salió de la reunión del partido en donde le habían nombrado presidente. Me invitó a esa primera reunión también a hablar, allí hablamos después él y yo, pero la gran preocupación que él tenía era sobre todo reducir la pobreza en China, y tenía los números clarísimos y los objetivos que se iba a plantear año tras año de reducción de pobreza, y yo creo que esto era algo que él pensaba: si no logro esto, aquí vamos a tener problemas. Y es algo que ha ido consiguiendo, es decir, que ha ido estimulando que las inversiones pues también se hicieran en las zonas más pobres, conectarlas por autopistas, por trenes, tal, para que fuera más fácil para la gente, y esto nos lleva otra vez a los aeropuertos, ¿no?
Claro.
Es decir, que facilitar la conexión de la gente con estas zonas para que se invierta más. Y esto, cada año, pues dice cuánto se ha conseguido sacar por debajo debajo de la línea donde está la pobreza. Bueno, y la gente le quiere, su interés es que China siga creciendo, que la gente y que China salga al mundo. Es decir, que esa es su idea. Luego van y en Estados Unidos le frenan a Huawei diciendo que sí, Huawei es una especie de cooperativa, es una empresa donde hay miles de trabajadores de la compañía que tienen acciones de la empresa. Lo que les interesa no es hacer espionaje, les interesa ganar dinero, y ha venido ganando dinero. Dice, bueno, lo que pasa es que, claro, es una empresa donde todo el mundo trabaja muchísimo, tiene una tecnología fenomenal, y si no los paras de alguna forma, pues es que se llevarán el mercado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ho estan treballant, i això és...
Claro.
Valero, va.
Sí, en la supuesta aldea global, imaginemos que la aldea global tiene 100 habitantes, en estos momentos 56 son asiáticos. Y si somos democráticos, pues decidirían mucho, ¿no?, en el mundo, el 56%, ¿no? Por tanto, de sus palabras deduzco que precisamente es ese el mundo en el que vamos a vivir a partir de ahora, en el que el peso evidentemente está más en el Pacífico que en el Atlántico, pero en el que la Unión Europea se tiene que plantear mucho qué hacer en esta construcción en marcha de unos Estados Unidos de Europa para pintar algo en el mundo.
Bueno, la Unión Europea fue una buena idea, y realmente hay muchas cosas que podríamos decidir a nivel europeo, pero aquí nos obsesionamos, y no solo nuestro país, otros países también, en decidirlas a nivel de barrio. Eso nos lleva a tener una cantidad de burocracia brutal en Europa, porque tenemos un gobierno central, unos gobiernos regionales, unos gobiernos por ciudades, el tema es horrible, ¿no? Dices, bueno, alguien que estudie medicina y quiere tomar unos cursos en otro sitio, pues puede ser un lío. ¿Por qué? Pues porque cada sitio se hace de una manera diferente. Es una pena. Estados Unidos en esto es capaz de mantener para 300 y pico millones más la cosa mucho más homogénea, y China también. Es decir, en Europa lo que tendríamos que hacer es fortalecer la Unión Europea y ver de que puede haber cosas que se gestionen mejor a nivel de ciudad, o que se gestionen mejor a nivel de región, o que se gestionen mejor a nivel de país, pero que hay un montón de cosas que en temas de salud, en temas de educación, en temas de movimientos, transportes y cosas estas, que se gestionan mucho mejor a nivel de toda Europa, ¿no?
Globalmente. Parece que solo hayamos apostado por ser todos europeos con el euro, ¿no? El resto, claro, ha quedado diluido, ¿eh?
Pero no está mal. El euro es una buena idea.
Es importante, pero hombre, las propuestas que ha puesto encima de la mesa, doncs, també val la pena.
Yo conocí mucho a Romano Prodi, una vez lo invité a mi escuela de China, le encantó tanto que se quedó de profesor. Entonces fue durante bastante tiempo una persona excelente, es una persona increíble, y lo tuvimos de presidente de la Unión Europea, y este puso el euro, me explicaba que, bueno, cuando le vinieron con el euro, yo les preguntaba, ¿pero estáis seguros de que esto va a funcionar? ¿eh? Porque claro, si nos vamos a cargar el franco, nos vamos marco, a cargar la peseta, el marco,
la lira.
Es decir, nos vamos a cargar todo esto, y funcionará lo otro bien. Sí, sí, presidente.
Por lo tanto, lo que falta es liderazgo en Europa, está claro, ¿no?
Claro. Porque... faltan ideas. Y luego falta alguien que sea capaz de decir, pues venga, vamos a ponerlo en marcha. Si lo que tenemos es alguien que dice, ostras, ya tengo el asiento de presidente europeo, el coche de presidente europeo, el palacio de presidente... Pues,
¿qué aspiraciones más? Y luego tenemos el caso de Gran Bretaña. Se podía haber evitado también la salida de Gran Bretaña de... Sí. De lo que és la Unió Europea. Molt bé, estiu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des de l'hotel Eurostars Gran Marina, el restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana amb el professor de IES, el senyor Pedro Nueno, ens acompanyen també la Belén Marrón, Juan Carlos Valero, Manel Manchón, i és moment de recordar també aquesta oferta, aquesta proposta, aquesta iniciativa que de la gent d'Eurostars té en marxa encara fins al dia 31 de maig. És una iniciativa que es diu Ven a cenar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Tot això per la teva parella, és un bon obsequi. Vens a sopar aquí, et quedes a dormir amb una suite fantàstica, amb vistes cap a Collserola, amb vistes cap al mar, i a més pots esmorzar. És un bon regalo, doncs, per qualsevol dia de la setmana, de dilluns a diumenge. Com pots accedir a aquesta oferta importantíssima? I et recordo que està vigent fins al dia 31 de maig. Doncs mira, tens dues possibilitats. Pots entrar a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran, acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar una pestanya que posa cena, i llavors et pots apuntar allí. Que no vols accedir a través de la pàgina web? Doncs molt més fàcil, pots agafar el telèfon i trucar. Pren nota del número de telèfon que pots fer aquesta reserva. És el 93-603-9000. 93-603-9000. Aquesta iniciativa, aquesta proposta perquè coneguis un 5 estrelles de Barcelona, l'Eurostars Gran Marina, aquí al Walter Center, 150 euros el fet de venir a sopar, quedar-te a dormir i també poder esmorzar. No t'ho pensis gaire, 150 euros fins al dia 31 de maig, el dia que et vagi bé, de dilluns a diumenge, amb la teva parella, amb un amic, amb una amiga. Molt bé, doncs explicat això, que sempre m'agrada explicar-ho, companys de taula, tinc totes les mans dels analistes que m'acompanyen aixecades, no puc preguntar, però com l'important són ells i el protagonista el senyor Nueno, jo els deixo la meva paraula. Manel, que té moltíssimes ganes. Vinga,
sí,
Manel.
No, jo li volia preguntar que després de tot el que ha passat a Catalunya els darrers anys, hi ha com una sensació de que hem entrat en una mena de decadència econòmica i no hi ha manera de tenir idees per superar-les, al seu judici, què hauria de fer Catalunya? Que en el mar d'Espanya, Espanya té moltes oportunitats també ara amb els fons europeus, però en concret a Catalunya, pensant també en el seu sector industrial, que ha aguantat però que ha perdut pistonada en els darrers anys també, pensant també en el turisme, pensant en el seu sector químic, que encara és potent, però de cara als propers 20-25 anys, on veu Catalunya en el terreny econòmic?
Bueno, jo crec que el que s'ha de veure és que la gent que està en els nostres governs municipals o territorials o el que sigui, que aquesta gent té com prioritat això que has dit, és a dir, que Barcelona i Catalunya segueixin pujant amb les capacitats que tenen. Tenim gent boníssima. Jo sempre dic que ens infravalorem, és a dir, ens infravalorem, però quan pots connectar amb empresaris d'aquí o grups d'empresa d'aquí i d'altres puestos, veus que tenim les capacitats, que no és que estem enrere, no? És a dir, que clar, el que passa és que si no es veu que que això de desenvolupar les nostres empreses, de fer més recerca, de portar gent més bona, de dir, bueno, doncs aquí tindrem els headquarters de l'empresa, i aquí tindrem l'I+D de l'empresa, i aquí, bueno, si féssim tot això i a més ho féssim satisfets i dient-lo i compromesos, doncs jo crec que tot això funcionaria increïblement bé. Però si tot el que, clar, hem d'entendre que els mitjans doncs el que volen és posar notícies, no? I si la notícia és que un empresari ha portat l'empresa a un altre puesto, o que ha decidit que tanca un centre d'I+D i el posa en un altre, doncs tot això és negatiu, i inclús a gent que estava animada de fer coses es pregunta, i si esperem? I clar, esperar quan el que s'ha de fer és anar més de pressa cada vegada, doncs no és la solució.
Els polítics d'aquí, professor Nueno, han estat més pendents d'altres coses que no pas de tot això que ens està parlant vostè.
Exactament.
Hem perdut massa anys, perquè jo crec que, li parlo clarament, el tema del procés famós, no? Portem anys i panys amb aquesta matraca, com li dic jo. Això ens ha fet perdre pistonada a l'economia catalana, a la societat catalana en general, creu vostè?
Jo crec que ens ha fet perdre, perquè, però jo crec que és compatible una cosa amb l'altra. És a dir, hi ha moltes coses que es poden decidir a nivell local. Negociem aquestes coses, no? Negociem aquestes coses. Ara mateix, qui està negociant aquest tema que hem parlat de l'aeroport? És a dir, si és una solució que és bona per tot Catalunya, és bona per tot Catalunya. Potser no és bona per alguns veïns que viuen a prop d'allà, però no cap dubte de que a mesura que l'economia es recuperi, que tornem a utilitzar avions, doncs cada vegada a les cadenes de fabricació de les empreses d'aviació hi ha aparatos cada vegada menys contaminants i cada vegada amb menys soroll. És a dir, que si anem endavant de pressa, segur que abans arribarem a solucionar algunes d'aquestes molèsties, no? Però tots tenim algunes molèsties
al voltant.
Sí,
de viure en grans ciutats. Sí.
Però, clar, jo, a la zona on jo visc hi ha moltíssims col·legis, doncs hi ha hores que no pots sortir. Jo he de sortir molt aviat per no agafar tota la col·legiada, perquè si no és que em passaria una hora dintre del cotxe. Jo crec que això ho hem de pensar, que tenim moltes possibilitats que les hem de negociar localment, i que les podem negociar localment, i que tenir el trono local no és la prioritat.
Molt bé, ens queden molts poquets minuts, 4 o 5 minuts, ràpidament.
Preguntes curtes. Valero.
Bueno, tan rápido como que el planeta Tierra va a 31 kilómetros por segundo alrededor del Sol.
O sea, Valero, la pregunta.
La pregunta en este caso es sobre un libro que escribió usted hace un par de años sobre jubilado y ahora qué. Yo le quiero preguntar sobre el papel de las personas jubiladas o las personas, dijéramos, mayores de 65 años, su caso, ¿no? Por ejemplo, ese papel en la sociedad, porque parece que hay que clamar que all lives matter, o sea, parece que somos el grupo globalmente más discriminado, o sea, hay incluso legislación en contra de discriminación
de
racial, religiosa, etcétera, pero sin embargo las personas mayores se pueden morir en las residencias y no pasa nada. Incluso un ministro japonés, aquel, dijo, invitó a que la gente mayor se muriera. Un poco, sí. ¿Qué pasa en el papel de, digamos, de nosotros, las personas que ya acumulan, bueno, experiencia?
Yo ahora estoy escribiendo otro libro que ya casi está acabado, que son para gente que son presidentes de empresas y que tienen más de 80 años y que lo están haciendo muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que la esperanza de vida sube y si la gente se cuida, se forma, pues está
en forma,
puede seguir perfectamente totalmente, trabajando. Totalmente. Es decir, coger a una persona de 65 años y jubilarla y que esta persona viva hasta los 105 años y durante 40 años, ¿de qué vive?
Claro.
¿Dónde está el dinero para pagar todo esto? No existe, no está por ningún sitio. ¿Dónde está el dinero para las pensiones? No está. Entonces, hay que alargar la edad de jubilación, pero con contenidos, y bueno, pues que la gente, eso sí, por ejemplo, pues un presidente de un que tenga pues 80 años haría bien en tener un sistema de evaluación en su consejo, para que si en algún momento pues hay una cierta falta del nivel que hay que tener, pues que se detecte y se resuelva,
¿no? Belén, nos quedan dos minutitos.
Yo,
¿eh?
Muy rápido, porque si no mis compañeras me matarán si no le hago esta pregunta. Es sobre el tema de las mujeres en los consejos de administración. Yo formo parte de varios grupos de mujeres que queremos entrar en consejos de administración y parece que, a pesar de que la tendencia es que vamos entrando, pero todavía queda mucho recorrido. A mí me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Debemos de ayudar más desde el punto de vista legislativo y obligar todavía más a que las empresas cumplen con ese requisito para que el talento femenino esté en los consejos de administración?
Ay, 30 segundos, profesor.
Bueno, hace más de 20 años yo en el IES lancé un fondo de capital riesgo que se llama FINAVES, para que los alumnos que tenían proyectos pudieran conseguir la financiación, si el proyecto era bueno, de su empresa allí. Y un buen día me di cuenta de que todos los que han gestionado el fondo FINAVES, todos absolutamente son mujeres.
Qué bueno.
Y yo pensé, ostras, pero yo no lo hice porque esto tuviera que ser para mujeres. Lo que pasa es que en cada momento que tuve que buscar una persona, de los currículums que tuve, el mejor era una mujer.
Qué mejor manera de acabar, ¿eh?
E hizo la apuesta por una mujer. Siento interrumpirle, pero es que en la radio el tiempo es oro y hemos de acabar. Profesor Pedro Noel, muchísimas gracias por esta magistral lección de este sábado en Conversas. Buenas tardes y muchísima suerte. Gracias también a Manuel Manchón, Juan Carlos Valero, Belén Marrón, Turrent, Isacta, que ve con siempre, Cadena Cope Cataluña y Andorra, Conversas desde el restaurante de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Buena tarde y muy buen cap de semana, que vagi bien.
Adeu.
Adeu.